Avui hi ha molts dies mundials i molt importants. Avui és el Dia Mundial de l'Idioma Romaní, però també és el Dia Internacional de les Persones Cuidadores, tan importants i tan importants que han estat en aquests darrers mesos. També és el Dia Mundial de la Conscienciació sobre Tsunamis, que afortunadament passen poc, però quan passen més val estar ben informat i ben allunyat. I també és el Dia Internacional del Pallasso, per tant, fixa't si tenim coses. Soc el Ricard Álvarez. Parlarem d'aquestes i de moltes altres tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Divendres, portes d'un cap de setmana, d'un nou cap de setmana. Aquest normal, no llarg, aquest normal, de dos dies. Però avui ja és divendres, 5 de novembre, hores d'ara, amb 10-11 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica, ho farem des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui ens acompanyarà l'Alba López. També repassarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem d'esports, de l'agenda del cap de setmana. Avui estarà amb nosaltres el Jordi Sitjà. Amb el Melo Malo ens n'anirem cap a la redacció del diari La Mañana per parlar amb el seu redactor en cap, amb l'Andrés Rodríguez. Parlem de música en viu i en directe d'aquest cap de setmana i també escoltarem el seu Melo Malo. Avui és el primer divendres de mes. Això vol dir que està amb nosaltres el Ramon Drudis. És enginyer i divulgador de la ciència astronòmica. Ja saps que amb ell parlem de coses, anava a dir molt grans, enormes. Quan parlem de l'espai, tot és enorme, però avui ens quedarem a propet, parlant de l'espai, eh? Però ens quedarem a propet, ja veuràs. A partir de la una parlem de cinema, és portes del cap de setmana, per tant hi ha estrenes i per tant estarà amb nosaltres la Laura González, el divendres de cine. I a dos quarts de dues, a l'Espai Groc, ja et rematem l'agenda del cap de setmana amb totes les propostes de cara al teu temps de lleure, d'espectacles, de cultura, d'arts escèniques, de música. Vaja, moltíssimes propostes des d'ara fins a arribar a les dues. Però abans, perquè a més això ens agrada saber-ho, quin temps farà? Doncs ens ho explica l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cel en general poc ennuvolat, excepte al Pirineu, on trobem nuvolositat més abundant i precipitacions dèbils que afecten principalment a la Vall d'Aran, i amb una cota de neu que avui es queda entorn als 1.000 metres, i és que les temperatures al Pirineu han baixat, màximes que es queden tan sols als 5 graus a Viella, 12 al cas de la Seu d'Urgell, 14 a Tàrrega i els 15 a Balaguer i Lleida. Tot això amb vent que bufa, variable i fluix. De cara demà dissabte trobarem cel poc ennuvolat en general, tan sols al Pirineu més occidental, alguns intervals de núvols. Les temperatures canviaran poc, pujaran una miqueta a la zona del Pirineu, tot i així, les mínimes seran molt fredes, mínimes que aniran dels 4 sota 0 als 0 graus. Pel que fa a les màximes, ja de cara al migdia, estaran entre els 7 i els 16 graus. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Vinga, que anem de cap a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs mira, per desgràcia, resulta que Lleida torna a ser notícia a nivell nacional i no pas per una bona notícia. Que és que jo, vaja, no sé, hauríem de lluitar per generar bones notícies importants i impactants que arribin a nivell nacional. Doncs no. La Guàrdia Urbana de Lleida va arrestar la matinada d'ahir un home de 45 anys i natural d'Algèria, acusat de violar i agredir brutalment una dona al barri Antic. L'arrest es va produir després que la víctima acudís a la comissaria de la policia local situada al carrer Salmerón demanant auxili a l'aconseguir escapar-se de l'agressor. La dona, que té uns 40 anys, presentava múltiples ferides i cops a la cara i la resta del cos ja estava molt espantada. Pel que sembla, també portava la roba esquinçada i fins i tot li costava caminar a causa de la brutal violació que es va produir als voltants del turó de la Seu Vella, on, capítol a part, ja parlarem de la deixadesa institucional amb seguretat i amb neteja de tot el turó de la Seu Vella. Un cap de setmana passat, en el que es va tenir lloc la festa major de la Seu Vella, el dia de la Seu Vella, amb actes durant tota la setmana i especialment més multitudinaris, dissabte i diumenge i es va poder constatar aquesta deixadesa total i absoluta del turó de la Seu Vella, amb brutícia acumulada, anava a dir a racons i el que no són racons, i sobretot amb un descontrol de presència policial, és a dir, que no hi és, i descontrol de la gent a la franja nocturna, amb reunions, amb botellons i amb d'altres activitats que tots sabem que realitzen el turó, les autoritats se suposa que també, però no passa res. Ho podríem enllaçar amb aquesta notícia, eh? Ho podríem enllaçar. A tot això, els agents van activar ràpidament el protocol per a aquest tipus de casos, que inclou avisar els serveis d'emergència, i paral·lelament van demanar a la víctima que els donés una descripció del violador perquè la resta d'efectius del torn fessin una recerca a la zona. Poc després, una patrulla va localitzar a Prat de la Riba un individu que coincidia amb els trets que la denunciant havia explicat de l'home que la va abordar, la va forçar sexualment i la va agredir. El sospitós va ser traslladat a la comissaria i la dona, que encara es trobava allà, el va reconèixer i van començar doncs, tot el tema de les gestions. Recordem que la detenció de l'individu de 45 anys i natural d'Algèria com a presumpte autor d'aquest delicte d'agressió sexual va ser ja de matinada. Per la seva part, la víctima va ser evacuada a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida per ser atesa de les ferides, ser sotmès a una revisió i rebre atenció psicològica. El cas ha estat derivat als Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació. Pel que sembla, el detingut també va provocar destrosses a l'interior de la comissaria de la Guàrdia Urbana i va intentar autolesionar-se, per la qual cosa va haver de ser traslladat també a l'hospital. Es preveu que entre avui i demà passi a disposició judicial davant del jutjat de Guàrdia de Lleida. A més del delicte d'agressió sexual, podria ser acusat també d'un delicte de lesions. Recordem que l'any passat es van denunciar 195 delictes sexuals a Lleida. Encara parlem de successos, i és que els Mossos d'Esquadra van detenir ahir dijous a la ciutat de Lleida un jove de 22 anys acusat d'apunyalar i robar a un altre home en un pis de Lleida. Els fets van tenir lloc a la matinada després que un jove acudís sobre les 6 de la matinada al CUAP de Prat de la Riba, ensangonat amb diversos talls i ferides d'arma blanca. El jove va explicar que havia estat agredit al seu domicili per un conegut que s'havia quedat a passar la nit. Ràpidament es va alertar els Mossos d'Esquadra, que posteriorment van localitzar el presumpte agressor a l'Hospital Arnau de Vilanova, on havia anat per ser atès d'un tall. L'home va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de tentativa i un robatori amb violència i intimidació. I canviem radicalment de tema, que ho necessitem. El Tren dels Llacs ha finalitzat la temporada amb més de 4.700 visitants. El servei que connecta Lleida i la Pobla de Segur assoleix una ocupació de gairebé el 90% durant els mesos de l'activitat, i això sí que és una molt bona notícia. La Diputació de Lleida fa costat als municipis del Jussà afectats pel pas de la MAT i s'hi mostra contrària, i Solsona implanta el porta-a-porta a partir del 15 de novembre amb l'objectiu d'assolir una taxa de reciclatge que arribi al 70%.
Esports. COPE Lleida. Estàs informat. Deportes.
Ja estem a les portes d'un nou cap de setmana i això vol dir que la nostra agenda esportiva és ben plena. A partir d'aquest divendres ens l'explicarà el Jordi Sitjà. Jordi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Escolta, un cap de setmana en el que tenim futbol i futbol femení i amb bons partits, eh?
Així és, perquè l'AEM juga aquest cap de setmana contra el Pradejón femenino demà dissabte a 4:45 de la tarda. Recordem que l'AEM ve de guanyar l'últim partit contra l'Espanyol a casa 3-2 i es troba a mitja taula, sisenes, amb 12 punts. L'altre equip de la ciutat, el Pardinyes, una categoria menys, juga a casa contra el filial de l'Espanyol. En aquest cas serà diumenge a les 12. Les noies de Pardinyes volen aconseguir la seva primera victòria i sortir del descens, on es troben en última posició amb tan sols un punt.
El Lleida Esportiu, en futbol masculí, que es troba envoltat amb tot un tema econòmic, però nosaltres ens centrem a la part esportiva.
Doncs sí, perquè esperem que no sigui l'últim partit que juguen al Camp d'Esports aquest cap de setmana, dissabte a les 5, contra un dels favorits del títol a aquesta categoria, l'Espanyol B. Ara mateix el Lleida es troba fora del descens, 13, amb 10 punts, i intentaran aconseguir una altra victòria després de la derrota de la setmana passada. Pel que fa als altres equips lleidatans en categories inferiors a Primera Catalana, aquest cap de setmana cal destacar el derbi lleidatà entre el Tàrrega i l'Atlètic Lleida, que jugarà diumenge a 2:05, on els d'Urgell competiran per sortir del descens i els de Capont lluitaran per seguir a la part capdavantera de la classificació.
Parlem de bàsquet, bàsquet femení, el bàsquet femení de la Seu, que ha fet un brillant començament de temporada. Aquesta setmana descansen perquè hi ha aturada de seleccions.
Així és, i tornaran a jugar dijous 18 de novembre. Les seleccionades de la Seu amb les seves respectives seleccions són Erati Echarri, convocada amb la selecció espanyola, Paula Strautmane amb Letònia i Clàudia Lukakovinkova amb Eslovàquia.
Tenies ganes de dir aquest nom, eh?
Sí, sí, sí.
Amb bàsquet masculí, el Força Lleida juga avui.
Doncs sí, aquesta nit a les 9, al Barris Nord, contra el Club Baloncesto Almansa con Afanión. Ens fa una ràpida valoració del partit important que es trobarà l'escolta lleidatà David Cuellar.
És un partit important, venim amb bona dinàmica de resultats i Almansa és un rival també directe que té jugadors de bastant nivell a nivell individual. I és una bona oportunitat per intentar treure aquest marge amb rivals directes i sobretot tenir una victòria més a casa nostra, que ha de ser un fortín, amb l'afició i amb l'impuls de tots.
Partidàs al Barris Nord aquesta nit a les 9. Per altra banda, Lliga Eva, l'Alpicat jugarà la sisena jornada diumenge a 2:08 contra el filial del Joventut de Badalona, amb el qual es troba empatat a dues victòries.
Parlem d'hoquei, amb hoquei femení, el Vila-sana, ara sí que comença la Lliga.
Doncs sí, aquest diumenge jugaran el primer partit contra el Vilanova a les 4 de la tarda i voldran reivindicar-se després d'una gran primera temporada, primera divisió, la temporada passada.
Qui també descansa és el Lleida Llista, també després d'un gran inici de temporada.
Que no tornarà a jugar fins dissabte 27 de novembre contra Igualada a Igualada.
Futbol sala, Jordi.
Futbol sala, cal destacar que aquest any no tenim cap equip lleidatà a la segona divisió B pels descensos que van patir la temporada passada, però sí que en tenim 5 a la tercera divisió: el Futsal Lleida, el Comtat, el Linyola, l'Andorra i el Solsona. Aquest cap de setmana destaquem el partit, el derbi, entre el Comtat d'Urgell de Balaguer i el Linyola. Linyola, que jugarà el segon derbi consecutiu, ja que la setmana passada va jugar contra el Futsal Lleida a Pardinyes i va empatar. Ens fa un breu resum d'aquest partit el balaguerí, que juga amb el Linyola com a porter, Marc Palau.
Doncs jugué contra el Comtat Balaguer, que és un equip nou a la categoria. Són jugadors joves, molt intensos, i segurament ens ficaran el partit difícil. A part d'això, el Festa Major Balaguer, amb el qual segurament hi haurà el pavelló tot ple.
Parlem ara de vòlei, també amb un fantàstic inici de temporada, el Balàfia Vòlei, que juga a casa.
Així és, juga a casa. Es troben ara mateix segons amb 10 punts, segons a la classificació, amb 10 punts, a tan sols un primer del primer classificat, que és el voleibol Mundet, i volen seguir amb aquesta ratxa bona de victòries el Rodi Balàfia Vòlei, que jugarà al pavelló Juanjo Garra demà dissabte a les 4 de la tarda contra el Club Voleibol Sant Martí.
I el millor de tot, acabem els esports parlant de Champions amb un espai d'esport lleidatà. Sí, sí, de Champions, de tenis taula.
Així és, ens hem deixat el millor pel final, perquè el Club Tenis Taula Borges ahir va guanyar 3-1 contra el Felbermans Wells a la Champions, i avui es jugarà la classificació a 2:45 de la tarda contra l'Sporting de Portugal. Podreu veure el partit en directe per ETTU TV.
Gràcies, Jordi, bon cap de setmana.
Igualment.
Esports. COPE Lleida. Estàs informat.
Las nuevas apuestas de 13 marcan máximos en octubre. Abierto Redacción llega a un 4% de ser y 330.000 espectadores. La Azotea alcanza un máximo de 1,9% y 108.000 espectadores. La Lupa bate su récord con un 2,2% y 152.000 espectadores por el Día del Pilar. Mi Gran Familia se alza hasta un 1,5% y 178.000 espectadores. La entrevista a Isabel Díaz Ayuso se convierte en la emisión informativa más vista de la TDT en octubre. Y el cine de 13 se mantiene un mes más como líder indiscutible de las tardes de la TDT. 13, tu televisión. Compártela.
Llega el frío, pero no a tu casa. Para que disfrutes de tu hogar a la temperatura ideal y con el máximo confort, Bricor te ofrece las mejores soluciones en calefacción.
Estufas de pellet, de leña o parafina, combustibles, también estufas de gas para exterior.
Y tienes mucho más en tiendas Bricor o en elcorteinglés.es/Bricor.
Con Blue Ayuda Sanitas estás aún del seguro de salud más innovador. Aún de que un equipo médico te acompañe donde vayas. Y ahora aún de monitorizar tu salud desde tu propio dispositivo. Entra en blueayu.es o llama al 900-200-300 y disfruta de todas las ventajas de Blue Ayu. Un paso más en medicina digital. Sanitas.
Mamá, voy a recoger mi habitación.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 25% de regalo que te llevas en todos los turrones y dulces de Navidad, bombones, panetones, vinos y más productos.
Además, hay 650.000 euros en premios.
Y sortean 30 cruceros con Costa Cruceros.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Vespa Bellissima. Primavera, Vespa 125. Aconsegueix amb el periòdico i el diari Esport els 20 models més emblemàtics de Vespa, l'escúter més mític. Aquest cap de setmana, primera entrega per tan sols 4,95 €, només amb el periòdico i el diari Esport.
Torna al Liceu el prestigiós ballet Pre-Shokash amb Winter Reise. Una coreografia per a 12 ballarins que desafia el cos i el moviment a partir del viatge d'hivern de Schubert. Una obra mestra per a veu i piano, del 5 al 11 de novembre. Entrades a liceu.cat.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens n'anem cap a la redacció del diari La Mañana, que allí tenim el nostre redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Esquivando resfriados?
Bueno, yo no me constipo generalmente nunca.
¿Ah?
No necesito vacunas ni tonterías de esas.
Bueno, lo de las vacunas es otra historia. Ahora, los resfriados, ya sabes que el resfriado sigue sin curarse, ¿eh? Ni prevenirse ni nada. El resfriado te llega cada año y lo pasas. Si tú no te resfrías, ya me explicarás
Lo digo yo, hay que ir a aprovechar el sol del verano. Joder. En la playa, en una buena playa y con moreno
integral. Y ahí ya te recargas,
si no, ¿no? Si no, no vale.
Vale. Ay, en fin, bueno, eso del resfriado, yo pillo uno cada año, no lo entiendo. Y además, normalmente lo pillo cuando no hace mucho frío, o al inicio o al final. Es una pena, pero bueno.
Tienes la pócima mágica que se llama Frenadol. Lo que pasa es que va zombi todo el día.
No,
pero bueno.
No me gusta. No tomo nada si no estoy muy apurado, ¿eh?
O sea, no, yo tampoco.
Paso el resfriado, pues lo que dicen, ¿no? Es una semana, 7 días. Bueno, subida y bajada. En fin, oye, que estamos ya en el mes de noviembre del sí. Café del Teatro, no sabemos nada, ¿no?
Bueno, aquí me parece que hay bastante mamoneo, pero bueno, yo creo que si no lo vuelve a coger el Tony Revés va a ser un error, porque lo ha llevado perfectamente durante los 20 años que ha estado, y la programación ha sido, bueno, preciosa y siempre y además premiada, pero bueno, aquí hay gato encerrado.
Sí,
como
pero
siempre,
pero
cuando
pero
se meten los políticos por medio, ya la hemos cagado.
Sí, pero de momento la sala sigue cerrada.
Sí, bueno, para el bien de la ciudad no es en absoluto, porque ahora estamos en una época que es donde se programan bastantes conciertos.
Por eso es que no lo entiendo, que no. Bueno, es igual, ¿qué le vamos a hacer?
Mamoneos, veo mamoneos.
No, te lo digo porque entrevisto a algún grupo de música que ya se dignan a empezar a venir, porque esto también tenemos que decirlo, hasta ahora costaba que vinieran a, bueno, que fueran a ningún sitio, porque con la pandemia, que no se podía dejar entrar a la gente y tal. Y te preguntan, oye, en Lleida, pues bueno, pues es que en Lleida cada vez tenemos menos salas. Es que es una pena.
Bueno, la Boite empieza a funcionar la semana que viene, ya bueno. También con conciertos, ya hablaremos.
Venga, va, explícame, ¿qué me apunto en la agenda?
Aunque sea un hortera, no era cuando llamábamos pachangueros, el Jordi Jordán se murió.
Vaya.
fue, ¿cómo? Bueno, el máximo exponente de los pachangueros, sí, antes de que se llamara Gortea, se llamaban pachangueros, pero bueno, que bueno, dejó ahí, ¿quién no ha cantado alguna vez, aunque vaya chuzo, ¿no? El chiringuito o la barbacoa.
Hombre, la barbacoa, el chiringuito es clásico de verano, ¿eh?
Pero bueno, ahora vamos a decir lo que pasa, que el Georgie Dan sale en todos los lados y, sin embargo, el cantante Manuel Ángel Mar, el líder de la banda Estirpe, una banda de rock and roll, también ha fallecido a los 44 años a causa de un cáncer. Pero bueno, Estirpe lo puede conocer gente, pero a quien conoce seguro que todo el mundo es de que este chaval, este con 44 años que tenía solo, es el hijo del Manuel Martínez, un amigo mío, que es el cantante de Medina Zahara.
Ah.
O sea, esto ya, entonces ya toca más, ¿no?
O sea, el Gran Hotel ya debe tener ampliaciones, ¿eh?
Pues mira, hablando del Gran Hotel, aquí ahora estamos celebrando en Lleida, se conmemora el 30 aniversario de la muerte de Freddie Mercury.
Sí.
Y la biblioteca está acogiendo una exposición muy interesante y también pasará la película Bohemian Rhapsody durante estos días. O sea, la exposición se puede visitar hasta el día 10 de diciembre, que por cierto me hace mucha ilusión, porque allí figura en una de las vitrinas la página entera que le dediqué yo en el 91.
Eso te iba a decir. Sí.
Con el melómalo. O sea, yo ya hacía el melómalo en el 91, hace 30 años.
Oye, pero fíjate, que yo no sé si tienes la sensación cuando los escribes de si va a ser un artículo histórico o no. Pues fíjate, este ya lo es. O sea, sí, lo fue, vamos.
Ajá.
Joder, año 91, ya te lo decía el viernes pasado, 30 años, en fin.
30 años, ¿cómo pasa la vez? ¿Cómo pasa el tiempo?
Sí. Oye, Georgie Dan murió este pasado, como decías, 3 de noviembre. Había nacido en el 1940.
Sí, bueno, otros dicen que en el 36, ¿verdad? Que
seguro. Ah, bueno, o sea, pero tenía más de 80 años.
Y por cierto, tengo que decir también una pincelada: que ayer vi la película de Clint Eastwood, la de Mula, que le hicieron en Antena 3. Vaya paciencia para aguantar los anuncios, Dios mío.
Ah, bueno, vale.
20 minutos y ya pararon 7 minutos. 15 minutos más y pararon 6 minutos, Dios mío.
Que no funciona así, Andrés, que te tienes que dar de alta en las plataformas de streaming, en Netflix, en HBO, todo esto.
Si las cosas funcionaran como Dios manda, hubiera un Ministerio de Cultura como Dios manda, tendría que estar prohibido.
Pero ¿tú dónde has visto que las cosas funcionen como Dios manda aquí?
No, aquí no, descarado.
Pues por eso te digo.
Y menos con los que tenemos ahí en el poder, que solo saben llenarse el bolsillo y rascarse la barriga.
O sea, pero al final pillaste el final. ¿Pillaste el final de la peli o te quedaste dormido o te pilló fuera del sofá?
Casi, oye, menos mal que soy un acérrimo de él, que si no, macho, es que de verdad, ya ves tú, es que...
Yo hace mucho tiempo que no veo la tele normal, la TDT, por así decirlo, porque no puedo, es que no puedo. Al final no sé de qué va lo que estoy viendo.
O sea, yo solo te puedo decir que la tengo grabada y la voy a volver a ver, todos los anuncios.
Ahí estamos. Hombre. Venga, va, explícame.
Venga, vamos a por ellos. Venga, tenemos otra vez un fin de semana de Vesprades, que tenemos Vesprades, el ciclo de conciertos, con el grupo de pop rock, Her Majestic, que están este viernes, o sea, esta misma noche, tarde, a las 8:30, haciendo dueto en el Ateneu de Tárrega, mientras que el cantautor Amulet, que hará lo propio el sábado, mañana sábado a las 7 en la Sala Abadía de Arbeca, presentando su larga duración. Esta misma noche tenemos en el Antares el segundo ya concierto de la nueva temporada, que todo el mundo debe saber de que son a taquilla inversa. Tenemos al trío de jazz NP Collective, que son tres estudiantes de música que se lo hacen muy bien. También tenemos mañana sábado en el Espai Orfeo, tenemos a la Sandra Montfort, que presenta su álbum de debut, Niño, Reptil, Ángel. Está muy bien porque son 10 canciones y son todas fábulas que hace, ¿no? Lo que pasa es así, en plan folk, música tradicional con un poco de electrónica. Le hice una entrevista esta semana y, bueno, me cayó muy bien la chica esta, que, por cierto, es componente del grupo Marala, que a lo mejor lo conoce más la gente, el grupo Marala. También tenemos al Nano, que viene en directo a actuar en el Sisbris el sábado, mañana sábado a las 11 de la noche. Nano es el mítico músico que estuvo 20 años viviendo aquí en Lleida y que ahora está en su Calella natal otra vez.
O sea, viene esporádicamente.
Sí, ahora viene porque siempre echa mucho de menos la ciudad que la acogió 20 años y donde montó el grupo Smoking Blues. También tenemos, mira, en mi garito, en el que el mío, la casa de la buena gente que le digo yo, el EPAP, allí en la zona de los vinos. Tenemos domingo de vermut a las 1:30 con el Javier Sarvice y Jordi Cucó, que siempre, bueno, pues ya sabéis que estos son los que hacen siempre versiones del último de la fila.
Sí.
También se está haciendo el Jazz Tardó, que tenemos el sábado a las 10:30 de Cuban Jazz Sindicate y el domingo a las 8 de Hurstone con la Saina Steel. Y luego, si os queréis acercar a las fiestas mayores de Balaguer, son las, bueno, las fiestas de San Cris de Balaguer, esta noche está Banda Neón y los Búhos, para mí como si estuviera Pepito de los Palotes. El sábado hay un festival de los años 80, que, bueno, con representantes, bueno, el Nacho Vega de Nacha Pop, el Carlos Segarra de Los Rebeldes, Javier Ojeda de Danza Invisibles, Manuel España de La Guardia y Vicky Larrat de Ole Ole.
Ah.
O sea, puede ser interesante para los que sois ochenteros, yo soy más setentero.
Bueno.
Pero está bien, tampoco... A mí el Nacho lo conocí, el Carlos Segarra también lo conozco, el Javier Ojeda también, el Manuel España también, y la Vicky Larrat no, mira, pero todos están, bueno... De buena cuña, de cuando se hacía buena música, o sea, del siglo pasado se hacía buena música, este siglo...
Se hacía muy buena música, a ver, y en este siglo también hay gente que hace muy buena música, lo que pasa es que no sé por qué triunfa, se da más a conocer lo que para mí, y esto es muy personal, es más vulgar, por así decirlo, pero bueno...
Sí, además se mira mucho por el retrovisor, ¿eh?
Sí, sí, eso también hace muchos años. Bueno, venga, vamos con el Melo Malo, que ya sabéis que lo podéis leer en las páginas del periódico a la mañana y pues oírlo y vivirlo de viva voz, pues los viernes lo tenemos aquí en directo. Andrés, vamos con el Melo Malo de esta semana.
John Guillermán es el hombre con el pene más largo del mundo, que hoy se estrena en España como Juan Pilila. La polémica serie infantil desembarca por estos lares de la mano de Filmin, tras arrasar en Dinamarca su país de origen. Esta serie de animación por Stop Motion se compone de 20 episodios de 5 minutos y sigue a Juan, el hombre con la pilina más larga del mundo, que utiliza su atributo para ayudar a los demás en su día a día. Dirigida a un público infantil de entre 4 y 8 años, Juan Pilila se decanta por un carácter didáctico que utiliza las aventuras de ese hombre con un miembro larguísimo y descontrolado para transmitir mensajes pedagógicos. Aquí no cabe el debate de si el tamaño importa, nada más lejos de la realidad. Juan, un señor con bigote negro y traje de rayas blancas y rojas que continúa por su larguísimo miembro, utiliza su inusual atributo para ayudar al prójimo, pero a veces le causa algunos problemas que debe resolver en su vida cotidiana. El relato trata de convertir en fortaleza un hecho que, además de hacer al protagonista diferente, llega a ser incómodo y embarazoso, porque al hecho de tener la pilila más larga del mundo, se une a la falta de control que Juan tiene sobre ella y que le lleva a meterse en muchos problemas para disgusto de su abuela y de quienes le rodean. Sin embargo, a pesar de los líos, Juan es un héroe empeñado en ayudar a los demás y en salvar el mundo. Lo cierto es que batió todos los récords de audiencia durante su estreno en la televisión pública danesa, a la vez que generó una gran controversia. Tanto los creadores como los psicólogos infantiles que han participado en el guion de la serie defienden su carácter pedagógico. Por su parte, la dirección de la cadena pública explica que la serie habla sobre ser fiel a uno mismo, incluidos los defectos, al tiempo que aborda la curiosidad de los niños sobre el cuerpo humano, desde las cosas más vergonzosas hasta las más divertidas. Tendremos que esperar a ver cuál será la reacción que produce, pero el cachondeo nos hará esperar por la picaresca que nos caracteriza. Soy estudiante de medicina, tercer curso he acabado ya, y en la facultad me he dado cuenta de una gran realidad. Los esqueletos no tienen pilila. ¿Será del sol? ¿Quién sabe? Créetelo, mi amor, si quieres. Este problema es de difícil solución. Si las momias tienen, ¿por qué los esqueletos no?, se pregunta el Siniestro Total en una de sus canciones. Mucha atención, que llega Juan Pilila. ¡Oh, yeah!
Pero oye, en las letras de las canciones son un tesoro, ¿eh? Se encuentra de todo.
Sí, claro, por eso es el Melo Malo.
Pero tío, tú te las sabes todas, ¿eh? Pero...
Yo es que estoy haciendo una conversación y con cualquiera y siempre me salen canciones constantemente de lo que estamos hablando.
Bueno, vale, ya ves cómo estamos, ¿eh? Pero ya ves cómo estamos, pero... Es que yo no lo entiendo.
Vamos muy bien, borrachos como cubas. Y
cuando llegue esto por aquí ya verás qué risas.
En pues fin. Hoy mismo se estrena, ¿eh?
Ah,
ya verás.
Pues venga. Pues bueno, prepárate a memes, mensajes de estos en el WhatsApp y chorradas y gente indignada y gente muy a favor, porque es que esto siempre es así. La sociedad polarizada totalmente, o blanco o negro.
Sí, aquí, sí. ¿No? Antes estábamos mucho más unidos todos.
Joder,
¿eh?
Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Bueno, Andrés, oye, que te iba a preguntar, no te lo había preguntado bien, ¿no?, la castañada.
El gran castañazo, sí. Como siempre.
Pues bien, ¿eh? Lo celebraste bien, ¿no? Además, al día siguiente era fiesta.
Claro, con una, además una hora extra.
Y una hora extra, o sea que este año lo tuviste todo, ¿eh? Todo.
Todo, pero siempre renegando del Halloween, que bueno, paso.
Eso sí. Andrés Rodríguez, que tengas buen fin de semana, un abrazo.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I avui ens plantem a la una de la tarda parlant d'astronomia. Saps que ens toca el primer divendres de cada mes i ho fem amb el Ramon Drudis, que és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, que a més el trobes a internet i a les xarxes socials a totastronomia.com i que el pots seguir amb ell també, a Ramon Drudis. Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants.
Mira, anem a parlar avui de l'astronomia, però d'un cos astronòmic, que així com d'altres vegades parlem de coses extremadament llunyanes, i a més extremadament dic d'aquelles que a vegades fins i tot la raó humana li costa arribar a certes magnituds, avui anem a parlar d'una molt propera. De fet, jo diria que potser la més propera que tenim, que és la Lluna, que a més la Lluna és el blanc de moltes creences i de moltes històries populars, eh, Ramon?
Doncs però avui intentem desmitificar una mica aquests efectes de les fases lunars a les persones, no?
Val.
Això és el que intentarem fer avui, no?
Ja, Ramon, la Lluna té quatre fases, que aquestes ja les coneixem, Lluna plena, quart creixent, quart decreixent i Lluna nova. Com ens afecten realment, com afecten a la Terra aquestes fases?
Bueno, mira, sovint es diu, per exemple, que la Lluna, per exemple, doncs afecta o que produeix les marees, perquè la Lluna produeix les marees, els mars i oceans, no? També doncs pot afectar els fluids que tenim dins del nostre cos, no? I hi ha moltes persones que creuen que si afecta els mars i oceans també pot afectar els líquids que tenim nosaltres al nostre cos, la sang, els fluids estomacals, amb alguna fase lunar, no?
Mm-hmm.
Però això es diu molt sovint, no? Però l'aigua, perquè és cert que el nostre cos està fet fonamentalment d'aigua, no?
Mm.
I aquesta aigua depèn de l'edat i del sexe, no? Si en tenim més o menys. Però per una persona adulta, doncs la mitjana d'aigua que tenim al cos és d'un 65% del pes corporal, no? Que ja és bastant, no?
Sí.
Però està clar que la Lluna atrau l'aigua del nostre cos amb la mateixa doncs, intensitat que ho fa als mars i oceans. Això és el mateix. Però la massa d'aigua d'aquests mars i oceans és moltíssim més gran que la que disposa el nostre cos. Això tothom ho veu, no? I la nostra mida també és molt més petita que aquests mars i oceans. De forma que el diferencial de l'atracció sobre el nostre cap o sobre els nostres peus, que és per on pujaria doncs, el líquid a la direcció on està la Lluna, és petitíssim. Mira si és petita aquesta atracció i inclús aquesta distància, que això s'ha calculat científicament, que seria inferior a la distància d'un àtom. I menys de la mida d'un àtom no es pot moure res de res. Per tant, qualsevol objecte que tinguem a prop d'un cert volum, no?, o massa, no. Una roca, un edifici, inclús una persona, ens produirà doncs, un efecte d'atracció major sobre l'aigua del nostre cos que la Lluna. Així que et puc dir, doncs, ho podem dir com a molt alt i molt clar, que la lluna no provoqui cap efecte marea, doncs, sobre l'aigua del nostre cos, val, tal com ho fa l'aigua del mar. Per tant, si sents una altra vegada, Ricard, sí, aquesta afirmació, pots dir que es tracta d'una llegenda urbana sense cap base científica.
O sigui, l'aigua dels oceans sí que es veu, és una relació física, per entendre'ns, és un problema d'atracció, de gravitació, però a l'ésser humà és amb una escala tan petita, anava a dir, s'ha de tenir molt bona vista, no, ni bona vista, o sigui, no, és tan petit que és inapreciable. Sí, però et diré una cosa, Ramon, perquè jo sempre he escoltat que amb lluna plena hi ha més parts, per exemple, que és causat per la lluna. Per tant, home, això, doncs, no sé si ho hauríem de dir que no és veritat.
És boníssima aquesta pregunta, perquè el que fas, Ricard, perquè les fases de la lluna només són una percepció nostra com a observadors.
Ah, clar, a més, és veritat, aquesta, la lluna no canvia.
Claro, no, la lluna no canvia. És un joc de llums i ombres, no?
Sí.
On les fases són diferents al nostre hemisferi de l'hemisferi sud. Aquí el moviment de la llum de la lluna es produeix de dreta a esquerra, també la veiem pues il·luminada a la dreta, després va seguir cap a l'esquerra, però a l'hemisferi sud és a l'inrevés, no? I hi ha nombrosos estudis de diferents països que resulten molt semblants. Te'n comentaré tres sobre el que m'estaves preguntant.
A veure.
És un estudi fet a Carolina del Nord i publicat a la revista americana d'Obstetrícia i Ginecologia, que va estudiar més de 500.000 de naixements i no va trobar cap tipus de relació entre les fases lunars i aquest naixement. Mm. El segon estudi que voldria comentar es va fer a l'Hospital Príncep d'Astúries de Madrid, no? Estudiant més de 2.000 parts, sense trobar cap tipus d'evidència. I el tercer estudi el va fer una persona que conec bastant, que és un professor de secundària del País Basc, que va recollir la data de naixement de milers d'alumnes i, a través de la data de naixement, que els tenen allà relacionats, va comprovar en quina de les quatre fases lunars havien nascut, no? I el resultat també va ser que la pobra lluna resta a veure amb els pares. En fi, hi ha molts més estudis seriosos, no? Bueno. Però la conclusió de tot plegat, doncs, seria que si escoltem embarassades d'aquí, si ens escolten aquestes embarassades, els podem recomanar que no perdin el temps analitzant el calendari lunar.
No. Quan tinguin les contraccions cada 5 minuts, directes cap a l'hospital. Vull dir, això és igual la lluna.
Sí, perquè el seu moment de part arribarà sense la influència de la lluna. La realitat és que no hi ha més parts en fase de lluna, en quart creixent, ni en lluna plena, ni en quart minvant, o lluna nova, no? Bueno. Això és així, no?
Bé, ja heu vist que, déu-n'hi-do, vull dir que hi ha hagut gent que s'ha entretingut a fer estudis, perquè, però s'han entretingut a fer estudis perquè és una creença popular tan arraigada,
sí,
que,
sí, perquè,
que, clar, s'ha de contrarrestar.
Encara que molts estudis científics diguin el contrari, moltes persones seguiran convençuts o convençudes de que la lluna i les seves fases tenen una influència directa sobre la salut, no?, i el comportament dels humans. La lluna sempre ha estat envoltada, doncs, d'aquesta aura de misteri, fascinació, no?, i ja portem segles d'especulacions, que aquestes especulacions cal que les enterrem per donar llum una mica a la foscor, no?
Ja no et preguntaré avui, perquè ens quedem sense temps, això per un altre dia, no la setmana vinent, algun altre dia que tinguis ganes, però la relació de la lluna i l'home llop, o dels homes que es transformen en llop i tal, això és del cine pur i dur.
Sí, o la influència de la lluna a les regles que tenen les dones,
va,
no? O que hi ha més delictes en lluna plena, no?
Ah, això també ho he escoltat.
O que en una fase determinada pues, pot créixer més el cabell o les ungles, no?
Bueno,
dir, pues... I després ja, diguem que el sum-sum ja és, que aquest és un tema ja una mica com a delicat, on estem nosaltres, no?, a la zona on estem nosaltres, que és com influència la lluna,
a l'agricultura,
val. I el creixement de les plantes, no?, que en podem parlar un altre dia, no?
Ja en parlarem. Ramon Drudis és enginyer, divulgador de la ciència astronòmica, el trobes a totastronomia.com i segueix-lo també a les xarxes socials. Busca'l com Tot Astronomia o com a Ramon Drudis. Ramon, que ha estat un plaer, gràcies per estar amb nosaltres, bon cap de setmana.
Un plaer, bon cap de setmana a tothom. Adéu-siau.
Gràcies, Ramon. Anem directes cap a la una i ja saps que després arriba el migdia de Cope Lleida
i que parlarem de cinema, el divendres de cinema, la Laura González. I també escoltarem l'Espai Groc, amb propostes de cara al teu temps de lleure. Tot això en els propers minuts aquí a COPE Lleida. No marxis, eh?
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Qué terrible, ¿eh? Qué fatalidad lo que ha ocurrido a las puertas del Colegio Monte Alto de Madrid. Ese atropello que ha costado la vida a una niña de 6 años y que ha dejado a dos más, de 10 y 12 años, heridas en el hospital. Están estables dentro de la gravedad. La policía está investigando lo sucedido, pero todo parece indicar que se trata de un accidente, que la conductora se confundió, conducía un coche automático, no está claro si iba a aparcar o a salir, pero parece que quería dar marcha atrás, se equivocó y metió la marcha directa, aceleró, salió disparada hacia adelante, se subió a la acera y arrolló a las menores. La mujer dio negativo en alcohol y drogas. Era una madre, en definitiva, que fue como tantos días a recoger a sus hijos y cometió ese error fatal. Allí mismo se tuvo que montar un hospital de campaña para atender a las niñas heridas antes de su traslado al hospital. Y allí mismo se tuvo que atender también numerosas crisis nerviosas porque lo ocurrido causó una enorme conmoción. Hoy hay dos familias rotas, la de la pequeña fallecida, esa chiquitina de 6 años, pero también la de esa mujer, esa conductora que tendrá que vivir el resto de su vida con ese peso sobre sus hombros. Lo que ha pasado en este centro escolar de Madrid ha puesto de nuevo el foco en la movilidad y la seguridad en torno a los colegios. En los últimos días se han registrado también atropellos en otros puntos de España. Este miércoles, sin ir más lejos, el de un niño en Lugo o el pasado 27 de octubre, en la línea de la Concepción, en Cádiz, el de otros dos menores. Cada día, 8.216.000 escolares de primaria, secundaria y bachillerato acuden al colegio en nuestro país. De ellos, casi 4.5 millones son niños pequeños de educación infantil y primaria. Niños que tienen entre 3 y 12 años y a los que hay que acompañar, lógicamente, sobre todo a los más pequeñitos. Igual con 11 o con 12 años, si vives cerca, pues ya pueden ir solos, pero los otros no. A los pequeños les tiene que llevar a alguien. Todos los que somos padres sabemos lo que pasa a la entrada y a la salida de los centros escolares. El jaleo que se monta con una multitud de niños esperando a la puerta, otros cruzando por los pasos de cebra, coches en segunda y hasta en tercera fila. Las prisas también con las que se va. Y siempre hay que estar con mil ojos para que un pequeño no cruce solo o salga a la calzada donde pasan los coches.
Imposible de aparcar y todos los días es una auténtica gincana. Con coches en doble fila, montados en las aceras, la policía a veces da una vuelta por el colegio y, bueno, en varias ocasiones hemos tenido que parar a algún niño pues a punto de que la atropellaran.
Es una gincana, nos dice Elena, esta madre. Pues esta escena que nos describe ella se repite en muchísimos de los 28.500 colegios que hay en nuestro país. Las ordenanzas municipales regulan la seguridad vial en torno a los colegios. Lo normal es que no se pueda circular a más de 30 kilómetros por hora en esas calles donde hay centros escolares. Y es la policía local la que controla el tráfico en los puntos más conflictivos. Es un debate que siempre está ahí. ¿Están los entornos de los colegios suficientemente protegidos? ¿Se puede hacer más para garantizar la seguridad de nuestros hijos? Y yo iría incluso más allá. ¿Abusamos también los padres del coche para llevar y recoger a los niños del cole y les restamos autonomía empeñándonos en llevarlos hasta la misma puerta del colegio cuando a lo mejor a cierta edad ya podrían ir solos? Pues son preguntas de un tema vial y vital sobre el que yo creo que todos deberíamos reflexionar. Es viernes 5 de noviembre, un día que tiene también otras noticias destacadas y que debes conocer a esta hora y que te adelanta ya Ángel Correas.
Abatido por la policía, un hombre armado con un cuchillo con el que amenazaba a los viandantes a la puerta de un centro de salud de Villaverde, Madrid. Se trata de un indigente de origen subsahariano con numerosos antecedentes. Al llegar la patrulla ha herido a un agente. Tras recibir un disparo en una pierna, este hombre ha seguido con sus amenazas, por lo que ha sido abatido. Pfizer anuncia una píldora experimental para tratar el coronavirus que, según esta empresa, reduce el riesgo de hospitalización y muerte en casi un 90%. La compañía farmacéutica ha publicado hoy los resultados preliminares de un estudio realizado con 775 adultos. Y sigue bajando el número de nacimientos en España. En lo que llevamos de 2021 han nacido poco más de 251.000 niños y niñas, un 6,23% menos que en el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia. Las caídas más importantes se han dado en Ceuta, un 21,03% menos que en 2020, y Melilla, con casi un 30% de nacimientos menos que en el año prepandemia. Por contra, el número de nacimientos sí que ha subido, mira, en Aragón, en Cantabria y en Andalucía. Y la Santa Sede acaba de confirmar que el Papa Francisco viajará a Chipre y a Grecia del 2 al 6 de diciembre. Visitará las capitales de los dos países, Nicosia y Atenas. También va a viajar a Lesbos. Será la segunda vez que el Papa visite esta isla griega. En 2016 entró en el campo de refugiados de Moria y a su regreso de ese viaje subió a su avión a tres familias sirias de las que sigue ocupándose en Roma. Y este mediodía se ha clausurado también la Asamblea General de la Conferencia Española de Religiosos. El presidente elegido para los próximos 4 años, el religioso dominico Jesús Díaz Sariego, ha destacado la necesidad de cambiar todos juntos en comunión para responder lo mejor posible a la presencia y el trabajo de los religiosos en medio de la sociedad.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Xavi ya es el entrenador del Barça y además tenemos a Luis Enrique con la lista de la selección.
Sí, el Barcelona todavía no lo ha hecho oficial, pero sí el Al-Sadd, que anuncia que se ha pagado la cláusula y que además los dos clubes van a colaborar en el futuro. Así que Xavi Hernández llega mañana a Barcelona. Y ha habido lista de la selección para jugarnos la clasificación para el Mundial ante Grecia y Suecia. La gran novedad es Brahim Díaz y vuelven Ansu Fati y Carvajal. Está compareciendo ahora mismo Luis Enrique en rueda de prensa. ¿Qué es lo que está diciendo Miguel Ángel Díaz?
Está terminando esa comparecencia. Dice Luis Enrique que esta semana sí el equipo va a tener que soportar mucha presión buscando la clasificación para el Mundial, pero que les ve preparados, que no se arriesgó con Ferran en la anterior ventana cuando cayó lesionado en la final ante Francia. Además dice que no quiere saber nada de su futuro hasta después del Mundial de Qatar, que hay que tener cuidado con Ansu Fati y Carvajal, que es otra de las novedades. Ha dicho esto sobre el lateral del Real Madrid.
Yo creo que no ha habido una sola convocatoria en la que si Dani Carvajal estuviera en condiciones, es decir, que no se hubiera lesionado, no hubiera faltado ninguna de las convocatorias. Muy contento de volver a tenerlo en su nivel, porque así lo he visto. Siempre hemos estado pendientes de su estado.
Los partidos son la semana que viene, el jueves y el domingo.
Gracias Luis. Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, 7 minuts i mig per sobre de la 1, divendres avui 5 de novembre del 2021, hores d'ara amb 12 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cel en general poc ennuvolat, excepte al Pirineu, on trobem nuvolositat més abundant i precipitacions dèbils que afecten principalment a la Vall d'Aran, i amb una cota de neu que avui es queda entorn als 1.000 metres, i és que les temperatures al Pirineu han baixat, màximes que es queden tan sols als 5 graus a Viella, 12 al cas de la Seu d'Urgell, 14 a Tàrrega i els 15 a Balaguer i Lleida. Tot això amb vent que bufa, variable i fluix. De cara demà dissabte trobarem cel poc ennuvolat, en general tan sols al Pirineu més occidental alguns intervals de núvols. Les temperatures canviaran poc, pujaran una miqueta a la zona del Pirineu, tot i així, les mínimes seran molt fredes, mínimes que aniran dels 4 sota 0 als 0 graus. Pel que fa a les màximes, ja de cara al migdia, estaran entre els 7 i els 16 graus. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Fem una ullada ràpida a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Recordem que un home de 45 anys d'origen algerià va ser detingut ahir a la matinada a la ciutat de Lleida com a presumpte autor d'una brutal violació a una dona als voltants del turó de la Seu Vella. La víctima va acudir a la comissaria de la policia local per demanar auxili. Presentava múltiples lesions i va facilitar una descripció del suposat autor que va ser arrestat. També detenen un jove per apunyalar un home i robar-li en un pis de Lleida. És un home de 22 anys que s'havia allotjat a la casa de la persona a qui després va agredir mentre es dormien. Amb un altre ordre d'informacions, s'ha acabat l'estiu ja fa dies, però ara ens van arribant les dades de resum de com ha anat. Pel que fa al tema de pernoctacions, ja també informat des de COPE Lleida que ha estat un any esplèndid a la província de Lleida. Doncs ara li toca el torn de la valoració al Tren dels Llacs, que ha finalitzat la temporada amb més de 4.700 visites. El servei que connecta Lleida i la Pobla de Segur assoleix una ocupació de gairebé el 90% durant els mesos de l'activitat. I a Solsona s'implantarà ja el porta a porta a partir del 15 de novembre amb l'objectiu d'assolir una taxa de reciclatge del 70%. Fa anys que es treballa en la implantació del sistema, però la pandèmia i l'urbanisme de la ciutat ho han dificultat. Ara s'implantarà ja i s'engegarà aquest proper 15 de novembre. I la Diputació de Lleida fa costat als municipis del Jussà afectats pel pas de la MAT, que és la línia de molt alta tensió, i s'hi mostra contrària. Talarn diu que el model energètic que li convé al territori no passa per la construcció d'una línia de molt alta tensió. Marxem cap a les cartelleres del cinema.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I amb aquesta sintonia ja saps que el que farem tot seguit és parlar de cinema. Estem a divendres d'una setmana una mica més curta, però sí que hi ha estrenes i estem a les portes del cap de setmana, i això vol dir que li hem de dir a la Laura González. Hola, què tal, Laura? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Quina setmaneta, eh?
Bueno, una setmaneta així més curteta.
Però
bé,
veus, ara que hem provat això del cap de setmana de 3 dies i setmana laboral de 4, jo no sé si hem de fer ja allò del change.org i fer una petició formal, però cobrant el mateix, No, clar.
Estaria bé. Jo crec que pujaria inclús la productivitat de moltes empreses.
Pues no et diria que no. Mira, no et diria que no. En fi, què tal? Què has estat veient?
Pues mira, lo que he vist són coses a casa, a la pantalla petita. Encara no he anat al cine, no he anat a pantalla gran, així que encara no he vist ni Dune, ni James Bond...
Ai, el James Bond, clar, no l'has vist encara.
Tu l'has vist ja?
No. Ha quedat com si ja l'hagués vist i tu no, però no, jo tampoc l'he vist.
Pues sí, la vull anar a veure, perquè, bueno, pues les he anat a veure totes. I l'últim duelo pues, també l'aniré a veure, perquè ja ho saps, jo i Ridley Scott, pues, història d'amor i odio, però bueno, ja... Tampoc no profunditzarem més aquestes setmanes.
Bueno,
ja t'explicaré.
Has vist el calamar, per cert, o ja l'has desestimat?
No, mira, el que he estat veient en pantalla petita, he vist una pel·lícula, també així de fantasia més èpica, rotllo medieval, que van estrenar la setmana passada a Amazon Prime, que es diu The Green Knight, el cavallero verde, i explica la història del Sir Gawain, que és un dels cavallers de la Taula Redona, que a més era el nebot del rei Artur, ¿vale? O sea, rotllos familiares, bueno. Ahí salseo, ¿no? Llavors el personatge llegendari s'embarca en una temerària missió per enfrontar-se al cavaller verd, que és un misteriós gegant que apareix un dia a Camelot i ofereix un tracte, ¿vale? Ell diu que es vol batir en duel, bueno, no és un duel ben bé, ¿no? Que li permetrà amb algun cavaller que hi hagi fer-li mal o el que sigui, però que al cap d'un any aquell cavaller ha de tornar amb la seva arma, amb l'arma del gegant, vale, i que el gegant li farà el mateix que li han fet amb ell. Bueno. Vale, no estic fent spoiler perquè això passa al principi.
Sí.
I aquí el Sir Gawain aquest la lia una mica, vale? I bueno, posa en risc el seu cap, no? Emprèn una aventura èpica per demostrar la seva vàlua davant la família i la cort. I bé, què puc dir d'aquesta pel·lícula? És una pel·lícula lenta, amb poques paraules i amb moltes imatges evocadores. Amb uns colors... Bueno, a mi m'ha semblat molt interessant a nivell, sobretot, visual. i una proposta, pues, com et dic, diferent de lo que és la fantasia èpica. A la meva parella, per exemple, que li agrada tot, també el gènere de la fantasia, doncs no li va agradar pel ritme lent que et dic i lo contemplatiu de la pel·lícula.
És que, clar, jo, segur que dura més d'hora i mitja.
130 minuts, quan és això? Són 2 hores i 10.
És que, veus, li sobren 40 minuts. Sí, té tota la raó. Per cert, per què és green? O no té explicació?
El Caballero Verde, no ho sé, però...
Això és que no l'has entès, l'has de tornar a veure.
No ho sé per què és green, eh? La veritat és que sempre, amb aquest cavall de la taula redona, sempre se l'associa amb el color verd, però no he sabut mai per què.
Bueno, perquè està en el bosc, jo què sé. Bueno, The Green Knight, això està al Prime. I
sí,
crec que te n'has vist una d'animació, també.
Sí, he començat a veure Ultrasecreto, perquè ja saps que jo necessito sèries d'estes de 20 minutets ràpides, d'animació, de risa, i si poden tenir un contingudet de ciència-ficció o tal, ja ho saps que m'agraden.
En quina plataforma està?
Sí, digue'm.
En quina plataforma està?
Diria que està...
És a Netflix, pot ser?
Diria que està a Netflix, Ultrasecreto.
Vaig rebre un correu de Netflix, allò que també, cada setmana, esta sèrie puede que te guste, segons el seu algoritme i tal, i crec que me l'han enviat a mi també.
No, pues la sèrie està bé, o sigui, toca els temes de lo que és la conspiranoia, no? Totes aquestes teories conspiranoiques, pues com si fossin veritat.
Ah.
Vale? Llavors, és una... El tàndem protagonista són una noia que és jefa dintre l'organització aquesta dels MK Ultra, no sé quines històries, vale? I el seu pare, que l'han fet fora. I llavors el seu pare vol destapar totes les teories conspiranoiques i la filla com que les vol tapar. És bastant catxonda, eh? La veritat és que m'està fent gràcia. Ultrasecreto,
20 minutets.
I bueno, també he de confessar que a vegades... A veure, jo vull saber si els...
Espera, confessions.
Sí, va. Això era un programa de Carlos Carnicero de fa molts anys.
Confessions sí. De Laura González.
Bueno, jo a vegades quan viro sola me poso de fondo alguns capítols de Sexo en Nueva York, ¿vale?
Oh!
Espera. Jo sé que hi ha gent que ho fa amb la sèrie de Friends, ¿vale? Que a mi personalment pues, no m'agrada, però... I llavors vull saber si és una pràctica normal, ¿vale? O sigui, si vosaltres quan esteu sols i voleu veure algo o estar una mica entretinguts mentre feu alguna altra cosa, si us fiqueu alguna sèrie que ja heu vist mil vegades, repetiu alguns capítols i tal.
Jo sí, ¿vale?, que ho faig.
Ho fa la gent, no, això?
Jo ho faig. Ho faig amb The Big Bang Theory, alguna època, me dona, i alguna altra època amb Modern Family.
Modern Family, aquesta també sabia que hi havia gent que ho feia, revisitar-la així d'aquesta manera. Bueno, doncs jo us convido a que ens expliqueu quina és la vostra sèrie així que revisiteu quan esteu sols i dius, voy a ver a mis antiguos amigos.
Vale,
però... Jo miro Sexo en Nueva York.
Però Sexo en Nueva York, Laura. Sexo en Nueva York, Laura.
Pues què vols que et digui,
O sigui, a tu et va agradar la sèrie?
No, no especialment, però les tinc allí com si fossin col·legues de quan vinc sola.
Val, això sí. Per cert, que l'altre dia em vaig assabentar que per no sé quants diners pots passar unes hores al pis de la protagonista, la no sé què, Bracho.
Bueno, no és ben bé així. És Airbnb ha preparat un apartament com si fos el de la Carrie Bradshaw, però no és exactament la filmació, o sigui, el de les xances.
Bueno, ja s'ha de ser molt malalt, per fer això, però vaja.
Ah, bueno, és gent pues, que li agrada la sèrie, hi ha molt fan de la sèrie de Sexo en Nueva York.
Que sí, que sí, no et dic que no.
No és una sèrie que estigui mal feta, ja et dic jo, els guions me semblen una mica absurdets, però bueno, no estic allí de fons.
Jo el que has explicat, i escolta, ens podeu enviar missatge de WhatsApp al 664-526-180, 664-526-180, missatge de veu o de text, i si ho feu o no ho feu, ho volem saber tot, si sí o si no. Jo ja he dit que també ho faig alguna vegada, allò, sí, a la cuina, o estàs fent tasques que no requereixen concentració a casa, i tens allí de fons com, és veritat, aquesta gent que tens per allí, com si fossin de família. La Laura també ho fa. I tu, ho fas? Envia'ns missatge, va. Escolta, per cert, que tenim estrenes o no?
Pues sí, mira, tenim una estrella de cartellera que és així com la més mainstream, ¿vale?, que és Els Eternals. Està dirigida per la recentment guanyadora d'un Òscar a la millor direcció i a la millor pel·lícula per Nomadland, la Chloe Zhao, ¿vale?, que presenta la saga de Els Eternos, que és una raça d'éssers immortals que van viure a la Terra i van donar forma a la seva història i a les seves civilitzacions. ¿Vale?
Això és de Marvel o de DC? O és d'una altra ja?
És de Marvel, vale. Està basada en els còmics creats per Jack Kirby i, bueno, per donar vida als personatges, la Disney doncs ha comptat amb Salma Hayek, amb Angelina Jolie, amb Richard Madden, amb Kit Harington, entre altres, vale. Forma part de la quarta fase de l'univers Marvel, al cinema, vale, que ve a ser les històries que succeeixen després del final d'Endgame. Que és com que es tanque una de les sagues, i aquesta és la quarta fase, no? I formen part d'aquesta fase doncs sèries com La Bruja Escarlata i Visión o Falcon i el Soldado d'Invierno, que com a que passen després d'Endgame, no? La pel·lícula no ha entusiasmat a la crítica, vale, però no dubto que els fans de Marvel doncs aniran a omplir les sales una vegada més. Les coses són així. Yeah. Jo potser no la vaig a veure en el cine, però la veuré en algun moment o altre perquè, bueno, perquè ja que les he vist totes...
Que claro. Ostres,
no me puede faltar esta, ¿sabes?
Si això té pinta de disc de vinil.
De disc de vinil.
Estava al principi, sí.
Pues bé, escoltem la banda sonora de la sèrie de Los Soprano.
Ah.
Una sèrie, ja l'han identificat segur, ràpidament.
Jo no.
És d'aquelles intros que la gent deixa ficades, veus? Això segur que també ho feu vosaltres, que algunes intros de sèries les passeu i d'altres us les tragueu sempre.
Pues sí,
també. És així. Jo la que no podia passar mai era la de True Detective. M'agradava tant. Ah. Deia, ostres, deixa aquest artwork aquí, saps? Pues me'l deixava allí.
Jo, corrupció en Miami.
Ah, i per la música es deixes?
Per la música. Sí, sí.
Després la del de Mandalorian també és molt xula, també. Els crèdits finals, com el principi, no sé, bien.
Pues escolta, bueno, escolta, un moment, ara que fem preguntes. Tu ets de les que s'acaba veient totes les lletres, com popularment es diu, del final de la pel·lícula, al cinema o no?
Ja ho saps que sí, vale. Jo me quedo sempre fins al final dels crèdits.
Jo també.
No, perquè hi ha una escena.
Clar, no, jo també. O sigui, que tu ets aquella de la quarta fila que també, que marxa tothom i estem allí, jo a dalt i tu a baix, no?
Clar, i comentes la pel·lícula. Sí. Jo soc de la fila 7, que ho sàpiga.
Ah, de la 7, vale.
Sí.
Vinga, va, què més?
Pues bueno, mira, seguim amb la cartellera, perquè és que si no t'explico aquí la meva vida i no parlem de cine. Tenim la pel·lícula Santos Criminales, vale? El títol original de la pel·lícula és The Many Saints of Newark, ¿vale? Però això tampoc no acaba de deixar clar de què va. En canvi, el cartell promocional de la pel·lícula, el pòster, si ho heu escrit així, en més gran inclús que el títol, Who Made Tony Soprano, ¿vale? Llavors, aquí ja entens que és una pel·lícula que va sobre el Soprano i té molt més sentit, no? Ja que pues, és una prequela de l'aclamada sèrie El Soprano centrada en la joventut del gàngster de Nova Jersey, Tony Soprano. El guió de la pel·lícula ha estat escrit també per David Chase, que és el creador de la sèrie original de l'HBO. I la pel·lícula s'estrena paral·lelament en cines i a la HBO Max, que per cert ja me l'ha instal·lat.
Ah, vale. Va millor, que sí, l'aplicació?
Bueno...
Com que bueno?
Només... Clar, l'aplicació només l'ha icatat, no l'ha icatat encara des de la tele, sinó l'ha icatat des d'un dispositiu tablet, així que no ho sé.
Vale.
He de tocar-la a tots els diferents dispositius per valorar la plataforma.
Vale.
És que soc molt professional amb això. Què més tenim? Tenim una estrena que ens arriba del Japó, que es diu La ruleta de la fortuna i la fantasia. I és un drama costumbrista explicat en tres moviments. És una col·lecció d'històries protagonitzades per personatges femenins que tracen les trajectòries entre les seves eleccions i els seus penediments, no? Bueno, hi ha un triangle amorós inesperat, un parany de seducció fallida i una trobada que resulta d'un malentès. La pel·lícula ha estat molt aclamada per la crítica. Ara, t'ha d'agradar el costumbrisme exòtic japonès.
Yeah.
Jo no sé si entraria gaire aquí,
Yeah.
Què més tenim? Vinga, tenim Un espíritu burlón. Un espíritu burlón és una pel·lícula britànica, és el remake de la seva pel·lícula homònima de l'any 1945, dirigida per David Lean. David Lean és el director que va fer Lawrence d'Aràbia, El puente sobre el río Kwai, Doctor Zhivago, entre d'altres. He dit aquí els títols més grans, no? La trama és una comèdia. una comèdia que està ambientada als anys 40 i la trama és la següent. Vale? El Charles és un famós escriptor de novel·la negra que pateix un bloqueig creatiu i per ajudar al fet de que ho superi la Ruth, la seva dona, organitza una trobada amb una mèdium, vale? Que acaba convocant a la morta la primera esposa del Charles, vale? Que a més és gelosa i tal, i diu Elvira, no? Llavors ell pot veure el fantasma de l'Elvira, vale? Per passar tota l'eternitat amb ell, l'Elvira vol matar el Charles, vale? El protagonista, però és la Ruth la que es mor. O sigui, és la nova dona, la segona dona, vale? Llavors, els esperits de l'Elvira i la Ruth doncs s'uneixen per convertir la vida del Charles en un infern.
Vale.
És comedieta, ja us dic.
Vale. Home, aquesta sintonia de Nadal, ja, eh? Això és veritat, eh? Ja s'ha convertit en sintonia de... Més que de Nadal, del dia 22 de desembre, eh?
Bueno, molt bé. L'has identificat. Pues
home,
una cosa,
veure, el calvo de la loteria.
És que mira com és la cultura popular. Aquesta banda sonora és la banda sonora del Doctor Zhivago.
Imagina't.
Imagina't. Ja, però... Que l'acabo d'esmentar...
Però, Laura, això tu preguntes pel carrer i la gent dirà, sí, el de la loteria...
Claro que sí. Bueno, us han vingut ja alguns familiars, amics, a dir-vos, vas loteria d'això, sí.
Sí, això sí.
És normal que us vingui aquesta cançó al cap. I clar, jo n'estava fent el guió aquí a casa, preparant el guió per aquest programa, i pensava un altre cop, dic, ai, pues si això és el Doctor Zhivago, saps? I la ficarem. Bueno, us vinc a parlar de la pel·lícula Les Fantasies, ¿vale? És una pel·lícula francesa, que és, com us dic, l'adaptació de la comèdia australiana Una pequeña muerte, del 2014, que no sé si l'heu vist, ¿vale? Va sobre relacions... O sigui, sobre el desig i la sexualitat, ¿vale? Mm. Enfrontades a les seves fantasies més ocultes, sis parelles doncs, intenten explorar les facetes més fosques de la seva vida íntima. Són sis posades en qüestió sobre l'accés al plaer, ¿vale? Des dels jocs de rol a l'abstinència, passant per l'exhibicionisme... Bueno, sis històries diferents al voltant del mateix qüestionament sobre el que és el desig avui en dia. Pot estar bé, entretinguda, divertida, ja us dic. Comedieta francesa. Mm-hmm. De França també tenim una altra pel·lícula. Mira, si me fiques la música 4.
Que dolça aquesta, eh?
Sí. Sí, és la banda sonora de Leyendas de Pasión. Signada per James Horner. I bé, us explico una mica, segueixo amb les estrenes de cartellera. Us explico El lobo i el león, que també és una pel·lícula francesa, és un drama familiar amb animals, però els animals no parlen, ¿vale?
Menos mal.
És una pel·lícula de persones, que ens entenguem. I bé, parla d'un llop i d'un lleó. El director és el mateix director de Mia i el león blanco, que va sortir fa un any o un parell d'anys, perquè ara ja amb això de la pandèmia ja no me situo dintre l'eix cronològic de la meva vida. Doncs bé, us explico una mica de què va. Després de la mort del seu avi, la Ànima, la protagonista, que és una pianista de 20 anys, torna a la seva casa, a la casa de la seva infància en una illa del Canadà. Vale? A la illa, doncs, la seva vida fa un tomb quan rescata un cadell de llop i un cadell de lleó. Vale? Resulta que els animals pues, creixen,
no?
I formen un vincle inseparable entre els tres, entre la noia i el llop i el lleó. Vale? Però bueno, el seu món aviat s'esfondrarà quan descobreixen el seu idili secret, perquè què fa una noia vivint en una illa amb un lleó i un llop, saps?
Sí.
Molt bé. El lleó és capturat i enviat a un circ ambulant, i al llop se l'emporten uns científics per investigar. Vale? El llop està decidit a trobar el seu germà lleó i reunir la seva família. Una vegada junts, doncs, emprenen una extraordinària aventura a través del Canadà contra vent i marea per trobar a la noia protagonista, l'Ànima.
Però això no és animació, és pel·lícula real, eh? De bitxos reals.
Sí, correcte.
Però no parlen.
Però no parlen.
No sé. Bueno, va.
Ja, és difícil, no? Però ja com, és com un gènere de pel·lícules. Jo que sé, a la meva època hi havia una sobre gansos, d'una noia que se feia un avió per volar amb els gansos i anar a la seva emigració, no sé, coses, ja et dic.
Ja.
I és un gènere de pel·lícules que funciona bé en l'àmbit familiar. És la típica pel·lícula que jo anava al cine i sortia plorant, saps?
No, després, que sí, que sí, que
no
sí.
No m'agraden aquestes pel·lícules, però ja. Perquè me feien plorar, saps?
Sí. Bueno, a veure com anirà.
Tenim també estrenes Made in Spain. A part, dos estrenes per les que jo apostaria fort. No perquè siguin allò uns peliculons, ni hi hagi grans pressupost, ni res, però serà pel·lícules que passaran els anys i se'n parlarà, vale? O sigui, una d'elles és Tres, vale? És un drama amb tocs de fantasia, és rotllo realisme màgic. Va sobre una dissenyadora de so que passa moltes hores sola, doncs, gravant efectes, editant, barrejant, doncs, en un estudi, no? És un refugi on postergar, doncs, les seves variades relacions que manté amb la seva exparella, amb la seva mare o amb els seus companys de treball. I encara que ella no ho sap, està començant a desincronitzar-se. Què vull dir amb això? Pues com si fos una pel·lícula mal sonoritzada, vale? El seu cervell comença a processar el so més tard que les imatges. I això s'acaba convertint en un thriller raro. Però, clar, estàs allà de... que fas una palmada i la sents després.
Sí.
És una mica loco.
No, ja? Més, sí.
I més si ets un dissenyador de so, ja em diràs.
Sí, sí, saps? Fatal.
Pues imagina't. Doncs què més tindrem? L'altra estrena Made in Spain de la setmana és Josefina, amb Emma Suárez i Roberto Álamo, que per mi, bueno, m'encanten els dos com a actors i que són un tàndem que entre ells dos es fan la pel·lícula, ¿vale? El Juan, en Roberto Álamo, fa de funcionari de presons i observa en silenci cada diumenge la visita de la Berta, la Emma Suárez, que és la mare, fa de mare d'un dels presos, un noi molt jove, no? Llavors, el dia que per fi aconsegueix acostar-se amb ella, perquè el funcionari de presons és com a molt tímid i tal, es sorprèn a si mateix fent-se passar per un altre pare inventant-se a una filla que viu dintre la presó que es diu Josefina.
Mare.
Vale? Llavors, bueno, la necessitat d'omplir el buit en el qual viuen el Juan i la Berta, la mare i el fill que està dintre la presó, doncs els portarà a continuar trobant-se més enllà de la realitat que els envolta. Vale? Vull dir, el funcionari de presons inclús arriba a escriure cartes fent-se passar per aquesta tal Josefina per acompanyar amb aquest pare i a la seva... O sigui, amb aquesta mare i al seu fill que està dintre la presó, saps? Vull dir, com empatitzant a través de... Bueno,
ja, però de quin gènere és aquesta pel·lícula? Perquè no sé si és un drama o una comèdia.
És drama, és drama.
Ah, és un dramón, vale.
Va. Sí, però tu ja te l'estaves veient com a comèdia i bueno, t'estaves divertidíssimo, eh?
També podria ser com una comèdia.
Pues ja ho saps, va fer el remake.
Això.
Ricard, això va així. Bueno, no me'n puc anar, tampoc, sense acabar-vos d'explicar que hi ha una altra estrena Made in Spain, que es va estrenar ahir, però que encara no li he pogut fer una ullada. I s'ha estrenat a Amazon Prime, vale? S'han estrenat... Bueno, a veure, començo el meu speech, vale? Que me l'havia preparat. Parlar de la història de la televisió és sinònim inexorable de fer-ho també del director de cinema uruguaià Chicho Ibáñez Serrador, que ja ho sabeu, que jo soc molt fan, vale? Que és un dels grans pares del cinema fantàstic i de terror a Espanya.
El de l'1-2-3.
Sí, sí, jolín, és que la gent l'ha de recordar per l'1-2-3, jo no em sembla bé això, eh? Bé. El tio ha fet produccions molt top i és com una pedra angular del cine fantàstic dintre de les produccions espanyoles, vull dir, va obrir camí a molts altres i durant una època en la que veure terror tant en petita com en gran pantalla era una cosa bastant... poc mainstream, el contrari de mainstream, underground, vale? Pues ell sí. Va portar una mica a totes les cases, no? Doncs bé, s'han fet un reboot, no?, que en diuen, un remake, però de les pel·lícules, o sigui, de les migmetratges d'Històries per a no dormir, que és la producció per la que és conegut Chicho Ibáñez Serrador, a part de per l'1-2-3. Mm-hmm. Vale? Aquests quatre remakes, doncs, com us dic, us van estrenar ahir a Amazon Prime, 55 anys després de la seva estrena al 1966, perquè veieu que això tiene tira de anys, ¿vale? Els directors Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza i Paula Ortiz, doncs han estat els encarregats de dirigir aquests reboots de les històries de Chicho, qui es va inspirar en Edgar Allan Poe, entre altres, per construir doncs les seves trames, no? Era una mica el Hitchcock espanyol, el Chicho Ibáñez Serrador.
Home, de totes maneres entenc que a ell també li agradava fer l'1-2-3.
Bueno, li donava calés, vull dir, a Jaume Balagueró li va agradar fer o té la pel·lícula? Doncs pues no ho sabem, no, ja li preguntaré.
és una altra història, però jo sempre em va semblar, quan li feien entrevistes i quan parlava de l'1-2-3, que em parlava orgullós, independentment de que tingués la seva vessant de director de cinema de por o de terror, per entendre'ns, eh?
Perquè passa... l'1-2-3 el feien a la televisió espanyola, que sí?
Home, sí, a la U. A la única que havia, Laura.
Ah, amigo, però bueno, llavors les condicions... Pues, què havies de dir? Me parece una mierda lo que estoy haciendo.
Home, no,
pues,
però... Després...
Me havia de parlar-ne orgullós.
No? Però què vols dir? Ho feia forçat? No, home, no, que també... Oh, escolta, no, que li pot agradar les dos vessants, eh?
Sí, jo crec que sí, que de fet, quasi molt bé que li poguessin agradar les coses.
De totes maneres, et diré que ahir justament em va saltar la publicitat aquesta d'Històries per a no dormir i el tràiler, la manera amb el que està filmat o la manera en què te'l presenten, em va semblar bastant original, eh?
Sí, aquell com, que és com una plano seqüència, no? Al darrere les diferents històries.
Sí, que m'han saltat.
Bueno, a part repartiment...
Van sortint per les portes i cada habitació és una història nova. Em va agradar bastant bé, bastant, eh? Com almenys el tràiler, eh? Després veurem. Va, que igual m'animo i ho veig i tot.
Les miro jo primer i te dic si te faran por.
Vale, pues sí, quasi
si
millor.
Crec que són acceptables, te dic, vinga, pa'lante.
Va, tu tranquil·la, que jo si ho he de veure, ho veuré a les 12 del migdia. Vull dir que amb sol, eh? Vull dir que així després ja no puc dormir tranquil·lament.
Exacte. No vaya a ser que para no dormir se faci claro, realitat. Eh?
Històries para no dormir. Bueno, pues Laura González, ja m'explicaràs. Ja em diràs a veure si val la pena o no, eh?
Sí, molt bé.
Una abraçada.
Adéu.
Este fin de semana,
1-0.
Súbete a la nave de Tiempo de Juego.
Vamos, despega y vuela.
Este sábado, Celta Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Rayo Vallecano. Y el domingo, Valencia Atlético de Madrid, Betis, Sevilla.
Vaya golazo es el gol del día, ¿eh?
Y además, la Fórmula 1 con el Gran Premio de México y el Gran Premio del Algarve de MotoGP.
Me emociona.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Mis favoritos.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
23º Congreso Católicos y Vida Pública. Habitamos en una sociedad que parece repudiar lo cristiano como parte de lo que llamamos políticamente incorrecto. Os invitamos a profundizar en el fenómeno de la corrección política que suprime libertades y atenta contra los valores del humanismo cristiano. Ven al Congreso Católicos y Vida Pública los días 12, 13 y 14 de noviembre en Madrid. Apúntate en congreso.cu.es. Te esperamos.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina... María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Que a poc a poc anem guanyant temperatura. Ara hi ha 13-14 graus, depenent de on estiguis o on ho miris. Però vaja, no ens hem d'enganyar, que anem de cara a l'hivern i, per tant, cada vegada farà més fred. Per cert, que avui la mínima a Lleida ha estat de 1.4, positiu, 1.4, acostant-se ja amb aquells 0 graus. Vinga, que anem directes cap a les 2 de la tarda. Deixeu-me que saludi a la directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados. Puri Terrado, Puri, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Puri, què tal? Com estàs?
Bé, enfeinats, però amb molta il·lusió de tornar a la normalitat i de tenir molt públic.
Sí, clar, vosaltres a l'Auditori heu tornat al 100%, també?
Sí, evidentment, al 100%, amb totes les mesures de protecció, però no calen ara encara les distàncies.
Clar.
I espero que no calguin anar endavant.
Sí, esperem que sí. Molt bé, ja vas aprofitar el cap de setmana llarg?
Doncs la veritat és que sí, vaig anar a veure un espectacle...
Veus?
A Barcelona, però després me'n vaig anar de cap de setmana.
De parranda, es diu.
Home, també ens va bé perquè normalment no tenim aquesta oportunitat,
clar.
No? I per tant les gaudim quan podem, perquè els caps de setmana habitualment estem en feina.
Clar que sí, home, i s'ha de fer, que si no passa el temps volant, eh? També està amb nosaltres la Maribel Tos, directora del CaixaForum a Lleida. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes. Encantada de saludar-vos un divendres més.
Vas aprofitar el cap de setmana llarg, Maribel? Sí, ho sento,
sí,
jo
faig aprofitar.
Faig preguntes indiscretes.
La veritat és que doni goig doncs, tenir doncs, aquests caps de setmana llargs per fer altres coses, com deia la Curi, que no són les estrictament laborals. No,
veus, jo ho parlava ara amb la Laura González del divendres de cine, jo crec que ara ja han fet la prova, tots estem contents, doncs escolta, mantenint els sous, anem a fer cap de setmana de 3 dies i setmana laboral de 4 dies. Jo crec que amb això hi ha molta gent que està d'acord. Bueno, va, bromes a part. Està amb nosaltres avui també el Daniel Gil de Tejada, que és director musical del cor i de l'orquestra de l'Òpera de Sabadell. Daniel, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, com va?
Bueno, com que no tenim tanta confiança, no et preguntaré lo del cap de setmana.
El cap de setmana tenim funcions. Estem enmig de la gira del Il Barbiere di Siviglia a l'Òpera Catalunya i avui tenim funció a Sant Cugat i demà al Barcelona, al Palau de la Música i el diumenge a Lleida.
Ahà. Perquè, Puri, aquest potser és un de les grans aturades del cap de setmana, vull dir, gran aturada d'espectacles al Teatre de la Llotja, a les 6 de la tarda, el diumenge, el Barber de Sevilla.
Doncs sí, jo penso que per les persones, sobretot que no són especialment amants de l'òpera, és una bona oportunitat de començar i d'introduir-se en aquest tipus d'espectacle, perquè és una obra molt divertida, molt desenfadada, i bé, el director ens podrà explicar una mica més de què va el tema, no? Perquè la gent tingui ganes, tingui, es piqui el cuc de la curiositat.
Ah, però, Daniel, com a mínim és a Sevilla, la trama.
Sí, la trama és a Sevilla, sí. És una òpera, com deia, és una òpera molt coneguda, i, per exemple, l'obertura és molt coneguda, la cavatina de Fígaro, la cavatina de Rosina, i estem tenint molt d'èxit i estem molt contents de tornar a Lleida, al teatre, a aquest teatre tan bonic. I bé, una música molt vivaç, molt animada, i per veure l'òpera per primera vegada o per sempre està molt bé, no?, per... Uh-huh.
Llegia que és una bona proposta per iniciar-se. És curiós perquè hi ha gèneres, com per exemple l'òpera, en la que sempre es parla allò de ui, potser no hi vaig encara que tingui... i perquè igual no ho entenc i la gent a veure què em diu, i sempre parlem d'aquestes obres per iniciar-se. Jo crec que qualsevol òpera és bona, no?, per començar.
Sí, però pot ser una òpera de Wagner que dura 5 hores.
Clar.
És molt més difícil, o Debussy, o una altra música. I la música de Rossini és molt cercana, és molt... No és fàcil, perquè és una música molt complexa, de ritmes i d'afinació i de moltes coses, però és una música que entra molt bé, no? Per una primera vegada, i és molt coneguda i amb ritmes molt àgils, i és per això, no? que és molt... Bueno, i també el tema, no? Que és humorístic, és una òpera bufa, i bé, pot ser una bona òpera.
La veritat és que amb els temps que corren, Puri, més val riure que plorar, eh?
Doncs sí, es tracta de les peripècies d'una parella d'enamorats. Al final, doncs, un conte, el comte d'Almaviva i la jove Rosina estan enamorats, però llavors tenen impediments, lògicament. I llavors el Fígaro, doncs, els ajuda a mitjançant enredos i mitjançant enganys, no? Els ajuda per a lograr que els enamorats es puguin casar, no? Bé, és una trama tradicional, però que ho disfrutes i ho passes bé.
Quins mals de caps que genera l'amor, Daniel, al final. Ho dic perquè això és l'òpera, però la vida real tots n'hem fet de peripècies,
Sí, és com la vida real. És també un argument molt vist, per exemple, a Don Pasquale tenim més o menys el mateix argument, no? Mm-hmm. Però al final l'amor triomfa i...
Home, evidentment. Daniel, escolta, quanta gent veniu?
Són 40 d'orquestra i després 8 solistes i 20 de coro. sí, unes 70 persones i, bueno, maquilladors i molt de gent.
Déu-n'hi-do, eh? Quina moguda, amb dos autocars. Sí, sí.
O tres. En el Covid, en tres.
Sí, sí. Clar. Ah, bueno, clar, clar, és veritat, és veritat.
Sí.
S'ha de mantenir les distàncies i més, sí, clar,
sí,
si viatges molta estona.
Sí, sí, sí.
Clar, ens has dit abans que esteu de gira. Escolta, on heu estat que t'hagi fet il·lusió i on heu d'estar que estiguis esperant arribar-hi?
Sí, hem fet de Sabadell, les tres funcions de Sabadell, a més de l'Escola d'Òpera, que fem dues funcions, i després hem anat a Reus, Figueres, Manresa, i avui tenim Sant Cugat. Després, com he dit, Barcelona, el Palau de la Música, que fem una versió semi-escenificada, després Lleida, i les dues últimes seran Tarragona i Granollers. Ja finalitzarà la gira.
Déu-n'hi-do.
Tres de funcions, sí, Déu-n'hi-do.
Escolta...
Val a dir que és un esforç molt important que fan i que cal reconèixer-lo, no? I també cal reconèixer tot l'ajut que hi ha per part de la Generalitat de que això pugui existir, no?, aquest circuit. No ho trobes, això, en d'altres indrets de la península, eh? No és una cosa fàcil de muntar i penso que s'ha de reconèixer molt.
Home, Daniel, la ruta, la gira, és més extensa del que creia.
Sí, és molt important, sí, sí, és una ruta. Depèn, més o menys, en el mateix, però depèn un poc del títol, perquè anem també a Girona i també a Vic, però no en aquesta òpera, no?
Clar. Doncs a diumenge esteu a Lleida a les 6 de la tarda. Està amb nosaltres el Daniel Gil de Tejada, director musical de cori de l'orquestra de l'Òpera de Sabadell i que estarà aquest diumenge al Teatre de la Llotja, al capdavant del Barber de Sevilla, una òpera de Gioacchino Rossini. Daniel, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Sí, igualment.
Gràcies igualment. Per estar amb nosaltres, que vagi molt bé el viatge i l'actuació a Lleida.
Moltes gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Home, puri, Déu-n'hi-do, eh? La veritat és que moure 70 persones pràcticament...
Sí.
Vaja, són, com es diu en castellà, palabras mayores, eh?
Doncs sí, evidentment. I no és solament el personal, sinó també tot el tema de maquillatge, vestuari, sí, sí, sí. Costureres, peluquers... Clar, hi ha tot un equip de persones al darrere que són moltes més al final.
Clar, no, per això dic dos autocars, tres, Déu-n'hi-do, eh?
Tres, sí.
Per tant, és d'aquest diumenge, a les 6 de la tarda. De veritat que només que tingueu una mínima inquietud per assistir a una òpera, aneu-hi. Hi ha més de la meitat d'entrades venudes. Per tant, en queden encara, però no t'esperis que la gent s'espavili, eh? Per tant, no t'esperis. A més, és una bona oportunitat, com ens ha dit el seu director i també la Puri. A latemporadalleida.cat, latemporadalleida.cat, tot junt, en aquesta web trobareu tota la programació i després, dins de cada activitat, l'enllaç, el botonet per comprar les entrades. Però abans d'això, Puri, a l'Auditori Municipal Enric Granados, demà dissabte, a 11:15 de la nit, tenim una nova aturada, com ens va explicar la setmana passada el Joan Ramon Jové, del Festival de Jazz de Lleida.
Doncs sí, tenim de Cuban Jazz Sindicat, i és demà amb una hora intempestiva gairebé per nosaltres, perquè és a 11:15 del vespre. El motiu és que és un festival que estava programat al Cafè del Teatre, s'ha hagut de canviar d'ubicació i llavors s'ha reubicat a l'auditori. Hem volgut respectar al màxim totes les condicions, com eren la dels horaris, i el farem a la sala de cambra. Jo penso que ens ho passarem molt bé. És una música molt desenfadada i, per tant, el fet que no sigui al cafè, que no es pugui fer un veure per dir alguna cosa, no? Mentre escoltes la música, perquè és una sala de cambra, no impedirà que gaudim moltíssim d'aquest perfil.
de música.
Teniu tota la programació de la temporada Lleida.cat, però ja que tinc aquí a la Puri Terrado en línia, us avanço que el diumenge de la setmana vinent, dia 14, diumenge de la setmana vinent, a l'Auditori Enric Granados, arriba el cinema, la música del cinema. I quan això passe, us asseguro que és èxit cantat. Per tant, si esteu interessats en danses simfòniques de West Side Story, que és com es titula, però aneu ja a la web directament, perquè us quedareu sense entrada.
Doncs sí, comença a estar força ple l'aforament, però val la pena perquè és una formació molt nombrosa, de molta qualitat, i segur que el públic en disfruta molt. Voldria de tota manera dir també que el Teatre Municipal de l'Escorxador acollirà aquest diumenge The Huntertons, que també és del Festival de Jazz, que també estava programat al Cafè del Teatre. Clar. I s'ha reubicat al Teatre Municipal de l'Escorxador.
El tema és veritat, el tema del Cafè del Teatre ja comença a ser massa llarg, eh? O sigui, decideixi doncs, el que es decideixi, però és que no es pot tenir una sala tancada que estava funcionant perfectament.
Sí, jo això no et puc donar explicacions,
ja sé,
malauradament,
ja
perquè desconec com està anant el tema i no t'ho puc explicar. El que sí que hem intentat de tota manera és que no quedés cap concert sense poder-se realitzar per una falta de lloc.
Clar que sí. Gràcies, Puri.
A vosaltres. Bon cap de setmana.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, seguim coneixent activitats directes cap a les dues amb la Maribel Tos des del Caixa Fòrum, on ja saps que hi ha un trosset important, no importantíssim, del Museu del Prado.
Sí,
Maribel, allí està, ben cuidat, ben senyalitzat i ben indicat.
Així és, 43 obres de les col·leccions del Museu del Prado que van des del segle I abans de Crist i fins a mitjans del segle XVIII. Mm-hmm. Totes elles centrades en la mitologia grecorromana i quina representació ha tingut aquest tema al llarg de la història de l'art. Trobarem obres de Rubens, Rivera o Zurbarán, entre molts altres. I, bueno, comentar una mica el que anem comentant cada divendres, que estem oberts tots els dies de la setmana, i amb l'Afigit, que demà dissabte a 6:45 del vespre, oferim una visita comentada adreçada pel públic general. Val a dir que encara queden poques entrades, encara queden algunes entrades a la venda, no són moltes, i per tant el públic que vulgui visitar l'exposició de forma guiada a través o acompanyat d'una de les persones que formen part de l'equip educatiu de CaixaForum Lleida sàpiguin que demà a 6:45 tenen aquesta possibilitat, aquesta oportunitat. Però per altra banda, com dèiem, també doncs, el públic, si ho desitja, doncs, pot durant aquest cap de setmana pot visitar doncs, lliurement l'exposició aquesta tarda, demà dissabte al matí, dissabte a la tarda i, per descomptat, doncs, diumenge al matí. Uh-huh. Comentar també, assenyalar que dilluns CaixaForum Lleida també està oberta al públic. És a dir, tots els dies de la setmana tenim oberta l'exposició Art i Mite, els Déus del Prado.
I a més, ho hem dit moltes vegades, que es pot fer una visita lliure, individual, però que les guiades són molt interessants, però molt interessants i molt recomanables.
Sí, perquè fan descobrir aquells detalls, aquelles curiositats, aquells punts de vista que tu, fent la visita de forma individual, pues no te n'havies adonat, per dir-ho d'alguna
clar
manera.
Clar que sí. Maribel, al Caixa Fòrum, resta d'activitats?
Resta d'activitats. Pues sense abandonar el marc de l'exposició, m'agradaria doncs, comentar a tots els radioients que iniciem un cicle de conferències paral·lel a l'exposició. Concretament iniciarem el proper dimecres 10 de novembre. És un cicle de conferències que porta per títol Els mites i la seva contemporaneïtat. És un cicle que durem a terme els dimecres 10, 17 i 24 de novembre i el dijous 2 de desembre a les 7 de la tarda, que és l'horari habitual de les activitats de públic general de CaixaForum Lleida. És un cicle de conferències que proposa una lectura dels mites en relació amb les manifestacions artístiques i literàries del passat i del present. Estrenem, com deia, doncs, aquest cicle el proper dimecres, dia 10 de novembre, a les 7 de la tarda, amb la intervenció de Montserrat Reig. Montserrat Reig és doctora en filologia grega per la Universitat de Barcelona i ella analitzarà la contemporaneïtat dels mites i la importància vigent en l'imaginari col·lectiu de la societat occidental. M'agradaria doncs, recomanar doncs, molt intensament doncs, aquest cicle. Per què? Perquè és un complement a l'exposició Art i Mite, que, com dèiem, doncs, es pot visitar doncs, a Caixa Fòrum Lleida fins al proper 30 de gener. I bé, si em permets, doncs, Ricard, i per continuar, de cara a dijous 11 de novembre, en la pantalla de cinema de Caixa Fòrum Lleida programem doncs, un gran documental. És un documental que porta per títol The Universe of Kate Herring. És un documental de l'any 2008 i examina un dels artistes més importants i més destacats de la dècada dels anys 80, no? I com va influir en el panorama creatiu de la seva època. La pel·lícula doncs, mostra doncs, les seves instal·lacions, tota la seva obra, tot el procés de creació d'imatges icòniques que d'alguna manera va focalitzar contra la droga i l'apartheid. Uh-huh. Abans de morir, l'any 1990, Herring va viatjar per tot el món, va fer moltes amistats i acostumava a dibuixar sobre qualsevol superfície en blanc que tingués al davant, no? I totes aquestes peculiaritats les veurem reflectides en pantalla gran el dijous, dia 11 de novembre, a les 7 de la tarda, a través del documental que porta per títol The Universe of Kate Herring. Mm-hmm.
Doncs ja ho veieu, moltes activitats. Per cert, us recordo la web, és fàcil, caixaforum.org/Lleida, i des d'allí podeu, per visitar l'exposició, ja sabeu que s'ha de demanar doncs, cita per controlar l'aforament, és gratuit, però demanes dia i hora, n'hi ha un munt de disponibles, però un munt cada dia i un munt de dies, per tant, és molt fàcil, caixaforum.org/Lleida, i des d'allí us podeu inscriure, i és gratuït, i la resta d'activitats, les que són de pagament, i les que són gratuïtes, doncs gratuïtes. Maribel Tost i Puri Terrado, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bon cap de setmana.
Moltes gràcies. Bon cap de setmana.
Molt bon cap de setmana.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Directes cap a les dues. Mira, t'explicaré unes darreres hores d'informacions que et poden interessar. Per exemple, que a Lleida tornarem a tenir la pista de gel a la plaça Sant Joan, que estarà funcionant des del proper 15 de novembre fins al 23 de gener. O sigui, d'aquí 10 dies ja tindrem la pista de gel a la plaça Sant Joan fins a ben passat Reis, o sigui, fins al 23 de gener. També t'explico que la paeria obrirà el pavelló 4 de Fira de Lleida a les 6 de la tarda durant el Pla Iglú i oferirà esmorzar i sopar complet. S'ofereixen un centenar de llits i la primera nit ja hi ha pernoctat, perquè ha estat aquesta de dijous a divendres, aquesta nit passada, 28 persones sense llar. Recorda que hi ha algun canvi entre ells. En compte d'entrepans, s'oferirà esmorzar i sopar complet. S'han canviat les anteriors hamaques per llits. Estem a l'any 2021, eh? L'any passat havia hamaques, no llits. S'han habilitat consignes i s'ofereix servei de dutxes i de bugaderia. La gestió es farà conjuntament amb Sant Joan de Déu i s'ofereixen 100 places amb possibilitat d'ampliar-les a 20 més. El Play Glue, com dèiem, s'ha iniciat aquesta passada nit, de dijous a avui divendres, amb 28 persones sense llar allotjades, i està previst que s'allargui fins al proper 4 d'abril. I la paeria condemna fèrriament l'agressió sexual patida per una dona a Lleida, així com totes les violències sexistes. L'Ajuntament ha convocat una concentració a les 20 hores per rebutjar els fets.
perfecte, està ben fet o no, és igual, això ho jutges tu. Però a més de convocar concentracions, a més, tenint en compte que la Guàrdia Urbana depèn de l'Ajuntament de Lleida i concretament de l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, a més de portar, de convocar aquestes concentracions, doncs podríem enviar una patrulla de manera regular a la Seu Vella, al turó de la Seu Vella, per vigilar el que passa allí. Podríem enviar-n'hi una o dos més al centre històric, com reclamava el president de l'Associació de Veïns, Jaume Millas, perquè estiguin de manera fixa al centre històric, per exemple. Ho dic perquè són coses relativament fàcils i assequibles de fer i que segurament tindrien molt més impacte en les futures o en que no hi hagués futures agressions que no pas convocar una concentració avui a les 20 hores. Que sí, que això ho rebutgem tots, que s'hauria d'acabar ja les agressions. Això ho tenim claríssim. Però en lloc de convocar concentracions, home, potser fem alguna coseta més, perquè per si soles no acabaran, per desgràcia, perquè si fos així, escolta, contents tots. I t'avanço una altra notícia de darrera hora, i és que la companyia farmacèutica Pfizer ha anunciat una píndola experimental per tractar el coronavirus que assegura reduir el risc d'hospitalització i mort en gairebé un 90% entre les persones infectades amb el virus. El medicament que demanàvem. Ull, estava en fase experimental. De moment s'ha aprovat amb 775 adults, 775 persones. Però amb persona que tingui el coronavirus, un 90% deixa d'anar a l'hospital o patir la mort. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Escolta, que acabis de passar un bon divendres, aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar i després passa rapidíssim. I dilluns hi tornem, a les 12:20, puntuals com sempre. Fins llavors, salut!